Esta mañana queremos hablar de un problema en las aulas, un problema de niños y jóvenes. Conocido últimamente como bullying o acoso, no es un problema nuevo, aunque sí más presente en los medios de comunicación en los últimos años. Esta mañana queremos analizarlo, conocer diferentes aspectos y visiones, así como datos concretos de un estudio que ha presentado esta semana la Consejería de Educación con la Fundación BID y diferentes organismos autonómicos. Para ello contamos con la presencia en nuestros estudios de quien mejor conoce este trabajo, la directora de ConviveXit, que es el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar de nuestras islas. Buenos días y bienvenida a Marta Escoda.
Hola, buen día.
Por otra parte, también recibimos al secretario general del STEI, el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de las Islas. Me baila el cargo, me dice que no, que ahora no es secretario.
Tomé secretario de Relaciones Intersindicales.
La vez pasada lo habían nombrado secretario general. Es el portavoz, la cabeza visible desde hace muchos años del STEI. Representa a los profesores y demás profesionales que se enfrentan directamente al bullying o acoso escolar. Una vez más, muchas gracias por venir. Biel Calentey.
Buen día, gracias.
Y terminamos con las presentaciones con un experto en leyes del bufete de abogados Barceló, que conoce bien los aspectos legales en torno al tema que queremos abordar y que hace unos días publicó precisamente un interesante artículo en El Mundo el día de Baleares sobre el particular. Buenos días y gracias por volver también después de un reciente gabinete jurídico, Óscar Navarro.
Buenos días, Gabriel.
En el artículo, Óscar Navarro hablaba de un problema que no es nuevo, de un problema que ya hace tiempo que se sufre en las escuelas y de un problema que, en definitiva, es profundo y que está oculto desde hace tiempo.
Es cierto. Para mí el acoso escolar, en este caso, es un problema arraigado en nuestra sociedad. Como bien hablábamos antes de entrar aquí en la sala, desde ya de los años 80, pero sí que es cierto que tenemos que eliminar un poquito esa idea que tenemos de que el acoso forma parte un poco tóxica de esa experiencia escolar atribuida al día a día, inherente a esas conductas de patio de colegio, incluso de experiencia de nuestros menores como un proyecto de vida en el que deben soportar un poco pues esas experiencias, esa forma de adaptación en el día a día como un método de vida. Para mí esa teoría darwinista de la lucha por la vida en el que el débil queda sometido básicamente al poder absoluto o a los indignios del acosador o el maltratador, creo y considero que debemos erradicarla de nuestras aulas.
Vamos a tener ocasión de abordar diferentes aspectos y conocer diferentes puntos de vista, pero al hilo de lo que decía Óscar Navarro, concretando con datos, tienen estudio, lo acaban de hacer público esta misma semana, en el que han trabajado diferentes organismos, la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, el Instituto Balear de la Juventud, la Fundación BID y el Instituto de Seguridad Pública de las Islas. Destacamos uno de los datos concretos, pero hay otros muchos. Hablábamos del 20% que ya puede haber tenido, en estos casos concretos hablábamos del ciberacoso, y un elemento que abordaremos, que es el de cómo las nuevas tecnologías pues pueden incidir en el acoso escolar. ¿Usted qué destacaría como principal conclusión y a modo de introducción en una primera intervención, Marta Escoda?
De este estudio en concreto, bueno, hay diferentes cosas. En aquest estudi, una de les coses que em va cridar l'atenció va ser lo ràpid que canvien els usos d'internet per part dels joves. En un any, per exemple, les aplicacions que utilitzen han canviat radicalment. I ara en plen sobretot Instagram i, per exemple, Facebook és una, ja se va venir, que s'anava llevant, i en canvi per persones a partir de 30 anys sí que utilitzem el Facebook. Per tant, la necessitat d'anar tot el temps a la societat adulta, diríem, els professors o els pares, hem d'estar en constant evolució i aprenentatge en quant a aquests usos que fan els alumnes per veure més quins risc també tenen, perquè no hem d'oblidar que els usos d'internet, l'internet en si no és que siguin ni bo ni dolent, és l'ús que en feim. Per altra banda, bueno, una altra conclusió seria que bé, aquestes dades, aquestes xifres van en consonància un poc amb altres estudis que s'estan fent. Sabem que sí que hi ha un percentatge d'alumnes que pateixen situacions i d'altres que també els provoquen. Per tant, això estaria en consonància amb els diferents estudis i és el que existeix, això ho sabem, i per això hem d'intervenir, per això hem de fer feina, com ho ve de no es quedar en els principis, no és una cosa que hem de ser conscients i hem d'anar treballant. I llavors, bueno, altres conclusions d'aquest estudi per jo, que jo m'he agafat com a tasca a la conselleria, és aquesta visió que tenen els alumnes sobre el professorat. A vegades quan se fan preguntes sobre qui t'ajuda, clar, sempre posen primer els amics, els meus germans, els meus pares, que és lògic, i darrere són els professors, i és lògic perquè aquestes preguntes que se fan són referents a quan empleen o quin ús en fan d'aquestes tecnologies, i ells mateixos diuen que les escoles on manco l'utilitzen. Per tant, ells, si són a casa seva, és normal que quan necessiten ajuda sigui per part de cerquins ajuda per part dels pares o de part dels germans. Però sí que és una d'aquestes, la tercera conclusió, que jo crec que nosaltres també els docents també ens hem de posar, ens hem d'actualitzar, no?, amb aquests usos.
Esto nos lleva directamente a escuchar la primera intervención del representante del STEI para ver cómo lo ven los profesores con esa visión que también decía Marta Escoda que tienen los alumnos que constatan en su estudio, y luego también abordaremos lo de la constante formación que quizás se les exige o con la que tienen que estar pendientes para poder abordar problemas y la evolución de los mismos.
Primer, yo donaría un mensaje de tranquilidad. Yo creo que la escuela es un espacio de convivencia. I com tot espai de convivència hi pot haver conductes disruptives que trenquin la convivència, però això és el mateix que imaginar-nos una societat sense conflictes. És a dir, no la trobem, això també és utopies idíl·liques parlant d'una societat sense conflictes. Per tant, això és la primera idea. Per tant, és un espai de tranquil·litat i de seguretat per als pares i mares que han de fer confiança en que l'escola funciona raonablement bé. Ara bé, és cert que des de fa temps s'ha detectat, i els estudis diuen que hi ha persones que actuen d'una determinada manera, assetjadors i assetjats. Això és un fet objectiu, i per tant hi ha d'haver una cultura preventiva, i aquesta cultura preventiva passa per una cultura també formativa del professorat. És a dir, no es tracta només que el professorat estigui sensibilitzat amb bones intencions, sinó també ha de tenir els instruments i les eines per poder detectar simptomatologies d'aquestes conductes, i sobretot s'ha de generar un clima de confiança entre alumnat i professorat perquè l'alumnat tingui com interlocutor el seu tutor, el seu mestre, el seu professor, la seva professora, a fi i efecte de que pugui actuar abans de. Perquè clar, quan sempre parlem de cultura preventiva, aquí hem de dir cultura preventiva, i jo faria i cultura de detecció ràpida, perquè en aquest cas, quan més aviat s'intervé, per ventura, se pot fer un protocol més educatiu, més reeducatiu, i quan més tard s'arriba, per ventura, la primera mesura és un poquet, entre cometes, punitiva, tot i que jo sempre dic que les accions estrictament punitives no són educatives i no serveixen més que per tranquil·litzar a mentalitats simples, que demanen sempre actuació contundent, com si la pena de mort, ja sé que és un argument que utilitzo molt jo això, la pena de mort a Texas fes que Texas fos l'estat dels Estats Units que té menys índex de criminalitat, i resulta que, això ho diu la pròpia estadística, Texas és l'estat que té més crims i és l'estat que més aplica la pena de mort.
Hablando de
per fer un exemple així una miqueta...
Y datos destacados del estudio al que hacíamos alusión, se cifra en un 20% los alumnos de ESO, de secundaria obligatoria, que han sufrido ciberacoso. ¿Podemos tipificar, hablar de un tipo de acoso el más frecuente en las aulas aquí en Baleares?
A veure, bé, primer hem de definir terminologia, perquè clar, quan xerrem de ciberassetjament, aquest estudi no ha avaluat el ciberassetjament, ha demanat als alumnes si alguna vegada o si diverses vegades li havien fet alguna conducta. Això és un dels indicadors de ciberassetjament, igual que l'assetjament. Però quan tu fas una valoració d'assetjament o ciberassetjament, no només mires les conductes, has de valorar la victimització, és a dir, la persona que ho rep s'ha de sentir victimitzat, perquè potser tu t'han insultat i està dins un joc de va i ve, i clar, hi ha una igualtat de poder aquí. Per tant, ha d'haver queixa i ha d'haver també una intencionalitat de qualcú que vol fer mal a aquella altra persona i la vol victimitzar. Per tant, aquestes condicions, aquests estudis, tots els estudis, no els miren. I és important dir-ho, perquè clar, això fa que les xifres sempre pugin. És igual que si ens demanen a nosaltres, en els que estem en aquesta taula, o a la societat, en els oients, els demanem, t'han insultat qualque vegada aquest darrer any? I potser vas en el cotxe i t'han insultat.
Sí, en línia amb el que decía Biel Calente.
I això t'han assetjat, t'han fet mobbing? No. Això seria una cosa. I respecte als tipus, a les tipologies d'assetjament que també me demanaves, nosaltres també hem fet una memòria, i a la memòria van demanar Tipus, n'hi ha diferents de tipus, no? Però és per què, no sé si me demanes és per què, tipus, si te refereixes a ciberassetjament,
sí,
assetjament físic, assetjament...
Lo que padecen los que lo padezcan en las
cifras
que sean relativamente importantes, pero los más significativos, ¿qué tipo de acoso es? ¿Cómo se produce? ¿Es en el aula, fuera del aula, es en el patio, es a través de las nuevas tecnologías, son insultos?
La nostra memòria, bé, les memòries que ens han enviat els centres en el nostre servei, que n'hi ha de 309 centres de Balears, ens diuen que han obert 296 protocols d'assetjament, d'acord? I de 296, que són presumptes, assetjaments, una tercera part tenien implicació ciber. Tu pot ser que sigui també físic, però també hi ha una implicació dins la xarxa. Això, per una banda, és una dada. La majoria dels casos que troben els centres són assetjaments, quan ja dins la paraula assetjament, és el que no el volen, que no el conviden en els aniversaris, que el rebutgen, sobretot aquell és més freqüent. El més freqüent és no volem en aquest element dins el nostre grup perquè o mos distorsiona o pensam que se'n mereix.
Ahora hablamos de bullying, de acoso, pero diferencias entre niños siempre las ha habido, entre escolares, insultos o desprecios. Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Estamos hablando de un fenómeno diferente?
Bueno, jo crec que està més estudiat. És a dir, abans d'entrar, ens ha donat una precisió dient que els anys 1970, arreu d'uns suïcidis que se van produir a unes escoles de Noruega, els noruecs van dir això s'ha d'investigar, s'ha d'analitzar. I van arribar a generar i descobrir, diguéssim, aquestes conductes que s'han tipificat com a assetjament. Ara, el que un recorda sempre com a escolar, és a dir, que s'ha barallat, que ha insultat, que ha tingut incident puntual, però aquí estan parlant de conductes que no són puntuals i que, a més, hi ha un boixí, és a dir, un verdugo, no? I una víctima, i per tant hi ha una victimització i l'aïllament, el rebuig, que sempre s'ha produït aïllament i rebuig, pot ser una de les característiques d'assetjament. Perquè, clar, també jo podria dir que hi ha conductes que es poden ser considerades racistes o classistes, no necessàriament és una... Però clar, el classisme i el racisme pot dur a l'assetjament d'una minoria determinada, és a dir, en un moment determinat, jo què sé, per ventura gitanes a les aules, se sentien discriminats i rebutjats. Els negres als Estats Units en una època determinada, etcètera, etcètera.
Decía Oscar Navarro...
Estan parlant d'assetjament.
Escrivia en su artículo de El Mundo del Día de Baleares que las víctimas de este tipo de conducta sufren los efectos nocivos del acoso manifestándose en ansiedad, angustia, absentismo escolar prolongado, luego hablaremos de ello, simulación de enfermedades para no acudir al centro y en el peor de los casos, que no es desgraciadamente descartable, que los supuestos graves de acoso escolar desemboquen en un proceso depresivo e incluso en esos actos suicidas.
Efectivamente, comparto la idea de mis compañeros de mesa. Es verdad que no debemos deslindar esas conductas aisladas de violentas, como por ejemplo puede ser una amenaza en un momento determinado, una coacción. Debemos saber que para que se dé el tipo del acoso debe haber una continuidad, y eso es muy importante, y debe generar esa zozobra en el menor, ¿vale? Esa angustia que al final pues lleve a producirse ese tipo de delictivo. Pero también no debemos apartarnos y debemos intentar fomentar esa radical sensibilización que ha habido relativa a la violencia doméstica, de tolerancia cero en las aulas, ¿vale? En este asunto. Sí que es cierto que se está dando cada vez más, es un problema como se dio con la violencia doméstica a partir de 2004, pues era como una cosa un poco desconocida, ¿no? Se regulaba un poco entre esas relaciones dentro de casa, desde un punto de vista penal no se le daba la importancia que se refería, y yo creo que el acoso desde estos dos años atrás, el informe de la Fundación ANAR, que todos conocemos, repunta que el 46% de las atenciones de los menores recibidas se encuentra entre menores de 11 y 13 años. Debemos recordar que no debemos tampoco extraer esta problemática de su hábito natural, que es de arreglo, que son los centros escolares, sobre todo para no enquistar la jurisdicción penal del menor en este sentido. Debemos recordar que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor faculta esa potestad de desistimiento cuando son delitos leves, amenazas leves, o etcétera, entre los menores. Yo creo que todo pasa porque se lleven a cabo protocolos de actuación dentro de los colegios, que se lleve, que se aplique el régimen sancionador de los colegios y un sistema educativo bastante potente.
Estamos en nuestro debate, mesa redonda, sobre el bullying, el acoso escolar, con la directora de Convivexit, con el representante del STEI, Biel Caldentey, y con el experto en leyes, Óscar Navarro, al que acabamos de escuchar, en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares. Hablaba de tolerancia cero, Óscar Navarro, que como eslogan, como concepto, yo creo que es muy bueno, ideal, pero luego a la hora de eso traducirlo en la práctica, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer en las aulas? Marta Escoda.
Bé, fàcil, tolerància zero, és molt de respectar, jo crec que en Biel també ho ha xerrat en el principi, és confiança, és que els grups estiguin cohesionats, que mos duguen bé, que mos coneixem, que donen peu a aquestes interaccions de convivència. Hi ha molts de programes, tots els centres fan qualque programa que fa prevenció, és a dir, tot el que sigui prevenció és útil a l'hora de fer tolerància zero. La tolerància zero, en sentit estricte, diríem, inclús pot arribar, pot ser contraproduent i tot, perquè clar, si tu cada conducta el que fas és castigar, en el final el que produeixes és més ràpid, no? I hem d'intentar fer tot el contrari.
Sí, sí, és a dir, la repressió sempre és un instrument, diguéssim, puntual, no pot ser instrument educatiu. És a dir, i jo el que crec que és fonamental és descartar la idea, que a vegades se pot produir, a vegades sempre és una característica, que a vegades un assetjador és una persona que fracassa a nivell d'estudis, però en canvi és un líder social de l'aula perquè s'imposa per la seva força i això li dona o retroalimenta. Pues aquest tipus de lideratge s'han de ser combatuts, és a dir, això ha de ser denigrat, és a dir, és igual com abans se deia que la violència domèstica o la violència més específica dins de la domèstica, que és la violència de gènere, és que no té justificació. Per tant, aquesta no és una conducta, diguéssim, que pugui ser ni tan sols elevada. I si hi ha alumnes que alaben a un company d'aquestes característiques, dir-li que això és molt equivocat. Jo crec que això és un factor fonamental, perquè a vegades, perquè en la literatura sobre l'assetjament s'adona això, que a vegades qualcú que no té certes facultats se pot imposar, però també a vegades hi ha gent més maquiavèlica, que té una gran intel·ligència, que té un rendiment acadèmic, és a dir, no sempre són els fracassats escolars, entre comentes, que fan assetjament, i que per tant, perquè clar, també, ens agrada o no, també hi ha psicòpates, dins tota la societat, i per tant hi pot haver, diguéssim, qualque element amb aquestes característiques.
Somriu i quiere intervenir Marta Escoda.
Sí, no, jo m'agradaria dir dues coses respecte a què poden fer en els centres per detectar aquestes situacions, que no pot ser pregunta que fas inicial. El mateix protocol que tenim bueno, ara en el govern, en els centres, el que diu a nivell tan preventiu com per detectar és hi ha uns instruments, per exemple, sociomètrics, que ens ajuden a valorar cada aula el que diu en Biel, és a dir, cada alumne quines conductes fa, perquè se'ls demanen el mateix grup d'alumnes qui és el que més molesta, el que més insulta, el que més aïlla, i llavors qui és el que més ajuda, qui és el que... Perquè què cerca el protocol? Sabem, coneixent que la dinàmica de l'assetjament escolar, i això ha evolucionat molt quan també s'ha de, que des dels 70 s'està estudiant, en el principi només s'estudiava les característiques dels víctimes, dels agressors, i llavors a poc se va veure que hi havia un tercer element, que era el grup, i ara ja xerram del cercle de la violència, ara ja veiem que no, que inclús això de la tipologia que és un... que normalment és que és d'una cultura diferent o que és una... No, ara, inclús la nostra memòria ens diu que el 70% de situació d'assetjament no tenen cap explicació.
I els professors les detecten, els professionals que estan ahí con los chicos en el dia a dia, en les aules, que les ven quan terminen les activitats, en el patio, les ven salir de classe?
Ara sí, ara, com més formació, estem formant tanta la gent és tan conscient també, el fet que s'enxerri tant fa que cada vegada aprenem més i ens formem més. Clar, i ara sabem que, si tu veus que fa tres vegades que veus que aquell nin l'aïllen o que és el segon pic, que tal, ja penses, bueno, això ho hem d'aturar. La primera, és que és la primera conducta que els docents, els mateixos iguals, el que cerca el protocol és que el mateix grup sigui prosocial, sigui escultura.
Yo creo que el abordaje, siguiendo la misma línea de Marta, debe estar liderado por profesores en un primer lugar, por los centros docentes y también por los padres, ¿no? En el sistema educativo, en nuestras casas y etcétera, ¿no? Sí que es cierto que los problemas que se dan cada día con los niños deben tener también algún tipo de conducta, aunque sea aplicando el régimen sancionador de los centros docentes, como he dicho anteriormente, para evitar enquistar esa vía de jurisdicción penal del menor, pero también es cierto que algunas vías de jurisdicción penal del menor podemos tomar como ejemplo, para mí, un ejemplo absoluto en aplicación de medidas socioculturales a niveles jurisdiccionales, que es el magistrado Emilio Calatayud, no sé si lo conocéis, en Granada, ¿no?
Pues, diarios,
sí, efectivamente, para mí es un punto de
muy reeducativo,
exacto, es hace sesiones reeducativas y para mí pues es una proyección, un claro ejemplo de cómo se debe abordar el problema desde el interior de la jurisdicción penal y un ejemplo a seguir como un método para proyectar esa formación dentro de los centros educativos.
Hemos hablado mucho de los profesores, yo querría pasar también a hablar de los alumnos, de los compañeros, de los que ven lo que está sucediendo, no solo de las víctimas, sino de los que son testigos de acoso y la actitud que adoptan. Si pueden salir en defensa del compañero acosado, si eso es lo más difícil para ellos, ¿cómo lo pueden abordar los chavales?
Precisament, quan se'ls forma i saben que si hi ha qualcú que pateix, no volem que en el nostre grup hagi ningú que pateixi, i si tu tens aquesta filosofia i aquesta cultura dins el teu centre, tu ja saps que tindràs alumnes, perquè per tota la societat hi ha gent bona, jo crec que hi ha molta més gent bona que no gent que molesta o que maltrata.
Sí, però quan hablábamos del acoso, apuntava bien el caldete, el grupo es importante. Entonces, si es un grupo el que acosa a un chaval...
Bueno, el grup com a còmplice, no necessàriament el grup com a... que sigui actiu en l'assetjament, però
claro.
Sa complicitat és el que
pot ser
trencar.
Actiu o
perquè si és actiu, està clar que s'ha d'actuar amb més contundència.
És important definir...
No super sucia, només.
És important definir el cercle de violència. Què significa el cercle de violència? Hi ha qualcú que pateix, ho sabem,
I
els altres què passa? N'hi ha un, com has dit, que té idea, Pentura, un que és que ho fa, no vol dir que Pentura és que té idea, és més intel·ligent i se sap amagar, aquest és el primer, és el que és més mal de detectar. Llavors hi ha els que són els seguidors, que també poc a poc també molesten, perquè ja els hi va bé. N'hi ha els que estan d'acord i però no fan res, però ja els hi va bé perquè el troben diferent. N'hi ha els que no fan res perquè diuen, això no és el meu problema, jo no molesto ningú, que ningú me molesti.
O per no tant, me vaya a tocar a mi de rebote si me meto por en medio, no?
Pel que sigui, però són uns falsos espectadors, ells diuen que no són còmplices, però ho són. Uh-huh. N'hi ha uns altres que ho passen malament quan ho veuen perquè són sensibles.
I tenen por.
I n'hi ha uns altres que actuen. Clar, sapiguent que hi ha diferències, ja són algunes de les tipologies, n'hi pot haver més. Però sapiguent això, el que cercam és fer ciutadans que actuen. Perquè basta que un alumne, un, que sigui prosocial i tingui un cert lideratge, digui, això ja no m'apareix bé, tot se gira. I això està més que estudiat. Sí. Cada vegada, com més nins prosocial tenim en els grups, com més nins amb aquest lideratge positiu tenim, manco assetjament hi ha.
És que s'ha de reforçar aquest lideratge. I s'ha de combatre el lideratge, diguéssim, tòxic, per dir-ho de qualque manera ràpida. No?
Jo
crec que això és fonamental. I això sí que és educatiu.
Que lo que debemos fomentar...
Y pot ser eficaz, porque no només se trata de dir que perquè és educatiu, sinó que és més eficaz.
Yo creo que, como dice Marta, lo que debemos fomentar y lo que nos interesa muchísimo es el mudismo en las aulas y de los niños que observan de esa forma muda y no se atreven a contar. La Fundación ANAR dice y pone en relieve que el 30% de los acosados, incluso expectantes, no se lo cuenta a sus padres y un 10% no se lo cuenta absolutamente a nadie. Y yo creo que el proceso formativo de pasar por ahí, intentar convencer a los menores de que el mudismo puede estar protegido, adoptar medidas de protección por los centros docentes. La Ley Orgánica Responsabilidad del Menor ya regula lo mismo que la ley penal, que es el testigo protegido. También cuando se acude a la jurisdicción penal de menores, que los padres sepan también que si un hijo suyo ha sido víctima o incluso ha sido observador directo de este hecho delictivo y va como testigo, puede adoptar esa posición de testigo protegido, informarle cuando venga un hijo o un padre a contarle ese tipo de situación, pues qué tipo de medios tiene para afrontar ese problema, ¿no? Y lo más preocupante, y esto lo quiero remarcar, que el a través de la Asociación ANAR, que la mayoría de acoso escolar empieza a la edad de 7 años. Muy preocupante.
Según la Fundación ANAR, 7 de cada 10 menores afirman haber sufrido a diario algún tipo de problema. Y luego está el estudio de Convivexit,
en el que... Que es en primaria que secundaria, más casos.
Que empieza más en primaria que en secundaria. Y luego que un abuso a un compañero en 6 de cada 10 casos pediría ayuda a un adulto. La mayoría, el 60%, pediría la ayuda de un adulto. El 55,7% intervendría para frenarlo, mientras que en caso de ser víctimas confían mayoritariamente en sus padres y madres. Y ahora, volviendo a un tema que se apuntó hacia el principio en esta mesa de debate, hablamos del éxito y fracaso escolar. ¿Hasta qué punto víctimas y acosados tienen una relación que suele ser la misma o son cada caso un mundo? ¿El éxito y el fracaso escolar están vinculados?
Home, èxit escolar, m'imagino que te refereixes a un èxit acadèmic, un rendiment acadèmic.
Lo que decía Biel Calentey, ¿hasta qué punto siempre el que saca buenas notas, el listo, es el que acosa o puede ser el acosado?
Com he dit abans, el cercle de la violència és tan diferent. És vera que trobem a vegades nens que rebutgen un altre perquè treu bones notes, però també pot trobar un altre que la rebutja perquè treu males notes. Però és que les raons són infinites. Un és el poder. El poder és important, també manejar el poder. És a dir, un pot tenir poder perquè és més intel·ligent i si no sap fer un bon ús del seu poder, abusar del poder. Un perquè té una classe social superior i un altre pensa que és inferior i això li dona un poder i el pot discriminar. Un altre perquè té una altra cultura. Un altre perquè fa una cosa estranya i fa que el grup l'ajudi per rebutjar aquell que fa la conducta estranya. Hi ha situacions infinites. És vera, però, que la victimització en si, com qualsevol altre maltracte, quan s'arriba dels símptomes de l'assetjament escolar, són símptomes de qualsevol maltracte, ja sigui un maltracte infantil, ja sigui... fa que el rendiment acadèmic, evidentment, baixi perquè tu perds la teva concentració i el procés de victimització te fa estar pitjor, te fa estar malament i t'emmalalteix. I clar, això és important.
Asiente durante la intervención de Marta Escoda Biel Calentey, básicamente de acuerdo.
No, sí, jo estic bàsicament d'acord perquè ella, a més, és més experta, no? A part de que ha format part de seguir que ha pogut analitzar la memòria, no? I, per tant... bé en dades i estudis recents, però jo volia tornar a insistir en una idea que per jo crec que és fonamental. És a dir, no per entrar en discussió en els experts jurídics. És a dir, jo no crec massa en la tipificació jurídica, diguem que això sí és un delicte o no és un delicte. Això és direct conducta, tot i que és més que una conducta, és una conducta que s'ha de distingir. I hi ha una dada que és positiva, encara que pareixi una paradoxa. Que hi hagi més assetjament a primària i menys a secundària vol dir que l'estructura escolar redueix, perquè seria més preocupant que trobéssim menys assetjament a primària i molt més a secundària. Per tant, diríem que això, la inèrcia escolar, que no intensifica que... i augmenta. Va, és a dir, ara, hem d'anar alerta, perquè hi ha, evidentment, si això se comença en aquestes edats de 7 anys, vol dir que tenim conductes que se poden consolidar, i això és el que el manco, l'estructura escolar, ha d'evitar. Però això és una complicitat social, és a dir, els pares, les mares, els alumnes, el professorat, l'entorn social, els mitjans de comunicació a l'hora de tractar aquests temes que facin la pressió adequada. Tot això és molt important.
Un apunte de la directora de Convivexit, luego Òscar Navarro.
Sí, jo en respecte a la part jurídica, estic d'acord en part també amb això.
Jo tinc una pregunta jurídica, si és final, perquè sobre el tema de intervenció física dels professors.
Nosaltres quan hem estat elaborant...
És una pregunta així que me preocupa tècnica.
Quan hem elaborat el protocol, evidentment ens hem basat en protocols d'èxit internacional, són millors que sabem que funcionen, i la mateixa Fiscalia General de l'Estat ens diu, o ha enviat instruccions a les fiscalies de menors dient que no han d'oblidar que el tractament de l'assetjament escolar s'ha de fer a l'escola, és a dir, no s'ha de dur a la part judicial en primera instància. És vera, i llavors es compta que també la normativa, tant el nostre decret de drets i deures i de normes de convivència, tracta un poc el que no és cas d'aquest jutge, d'en Calatayud, que l'únic que fa és fomentar el que és la justícia restaurativa. I la justícia restaurativa que està dins la llei, sin dormir des del menor. I és que està, és que impregna també el nostre decret. Què vol dir la justícia restaurativa? Que s'han de proposar moltes mesures alternatives que no siguin el càstig, precisament.
I por ahí vamos a ir terminando, por ahí pediré las conclusiones, por alusiones, Óscar Navarro, y dejaremos para un próximo gabinete jurídico los aspectos legales y cómo está tipificado, cuál es el marco legal que hay sobre el particular, más allá de la pregunta que todavía podrá formular Biel Caldentey. Sobre lo escuchado...
Sí, bien, comparto vuestra idea, pero tampoco podemos deslindar una conducta de una tipificación penal, ¿vale? Sí que es cierto que hay determinadas conductas leves, como he dicho, que deben ser solucionadas en los centros docentes, pero es como querer deslindar un manotazo a una mujer y que no sea violencia doméstica, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay tipificaciones penales de determinadas agresiones que deben ser condenadas por aplicación de la Ley Orgánica Responsable del Menor o, en este caso, un código penal. Pero también es cierto que determinadas conductas en el ámbito escolar, como un insulto, esa antigua falta de vejación es tipificada a día de hoy en nuestro código penal, deben ser solucionadas, o un mote, deben ser solucionadas dentro del centro escolar. Pero no olvidemos que determinadas conductas agresivas sí tienen una tipificación penal.
Tenemos que ir terminando.
Sí, yo faccio preguntas, es decir, el protocol diu una cosa que, per això és raonable, no? Que en el cas de que hi hagi violència física i en professor o en professors siguin testimonis d'això, ha d'haver una intervenció que pot passar fins i tot pel contacte físic, per separar unes persones que s'estan barallant. I jo dic, perquè també sembla que el protocol diu que la conducta omissiva, de dir, bueno, idò, com que jo no puc tocar, entre cometes, un alumne ni amb aquestes circumstàncies tan extraordinàries, també diu que una conducta omissiva també te podien, diguéssim, llavors es dir que no has fet el deure d'assistència i no has intervingut. Per tant, dins d'aquest dilema, és a dir, quina és la resposta? Perquè això és una preocupació, encara davant casos... especial, no
los más extremos.
Sí, sí. Más extremos. ¿Qué se ha de hacer?
Pues muy simple, debemos pasar porque separar a alguien no está tipificado en nuestro código penal, porque esto es ilícito. Entonces, ante una conducta, ante unos menores que tienen una discusión o que llegan incluso violentos, a lanzarse violentamente, el profesor lo que debe hacer es apartarlo, retener a uno de los menores y comunicarlo al centro docente y, si es necesario, en una serie de lesiones, llamar a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado para que medien en el asunto.
Lo abordaremos en nuestro próximo gabinete jurídico. Le recomendaremos a Biel Caldentey que lo escuche atentamente a todo el colectivo de profesores. Le mandaremos el podcast de Radio La Carta.
Un desmotiu de polèmica, no?
I per terminar...
Tenia clar que anàvem amb aquesta línia, però...
Si en 20 segundos cada uno de los aquí presentes puede establecer una conclusión a partir de todo lo comentado, el cómo superarlo, qué pueden hacer, qué hacen actualmente los centros y la consejería, cuál sería la propuesta, la sugerencia, la conclusión, el mensaje final que les gustaría hacer llegar a los diferentes hogares, a las diferentes persones que sí. Nos estan escuchando.
És un espai de convivència i per això és un valor que hem de preservar amb mesures preventives i informació. I en concienciació de la comunitat educativa.
Representante del STEI, muchas gracias por acompañarnos. Óscar Navarro.
Bajo mi punto de vista, debe pivotar la respuesta sobre tres pilares: protección a la víctima, respuesta socioeducativa y sancionadora por parte de los centros docentes y reparación del daño a los menores.
Y directora de Convivexic del Instituto de la Convivencia y el Éxito Escolar, Marta Escoda.
I nosaltres també pensem un poc en la mateixa línia, hem de formar, nosaltres ja hem format 700 docents amb aquest protocol, estem formant cada vegada més, la gent està conscienciada, però també no hem de pecar d'hipersensibilitzar, perquè també ens crea conflictes. Quan hi ha una hipersensibilització, no hem d'oblidar que d'aquests protocols que he dit que havíem obert, la meitat sí, però la meitat no. Per tant, aquesta meitat no... també hem de tenir en compte, no?
Relativizando lo que es la problemática, pero profundizando en ella, hemos estado en los últimos minutos, en esta media hora larga que hemos compartido. Muchísimas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y hasta una próxima. Biel Caldentey, Óscar Navarro y Marta Escoda.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Es Radio 97.1, seguimos en Es la Mañana de Baleares.